Les propostes i recomanacions teatreres de la Clara Cols per aquest divendres van de dos en dos, la majoria. Clara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Has fet aquí petites agrupacions?
Sí, sí. Ha passat tot sovint, que xafardejo la cartellera i em surten així parelles, estranyes parelles o parelles que dius, ostres, quina casualitat que... També és un clàssic, que ahir parlava amb una dramaturga, amb la Lara Díez Quintanilla, que us en parlaré avui, que perquè li vaig dir, escolta, acaba de ser mare, està amb tres o quatre coses alhora, i li deia, però com pots? I diu, és que és, hi ha un punt que és obsei tot, ara em coincideix tot, però després no tinc res. Vull dir, això també passa a vegades en aquests mons que et coincideix tot, sí. En poc temps, de cop coincideixen diverses coses i de cop no tens pràcticament feina. Però bueno, així s'ha d'anar surfejant.
Comencem al Teatre Tantarantana. Les dues primeres propostes passen aquí, en aquest escenari.
Sí, són propostes potents. Ja parlem tot sovint que, evidentment, doncs, el teatre, com totes les, no, les arts, vull dir que tenen diferents cares, diferents objectius, no? I a vegades hem d'anar, doncs, al teatre, al cinema, per divertir-nos, per desconnectar, però per què no també a vegades per aprofundir en temes que potser no són tan amables o tan senzills, però que també podem fer servir, evidentment, les eines de l'art i concretament de les arts escèniques, doncs, per representar temes més polèmics, més complicats, més de tristos durs, perquè no poder també utilitzar els escenaris per reflexionar. I us proposo dos espectacles que, a priori, doncs, ja us dic, són temes potents i punyents, però que estan expressats, fets d'una manera que penso que pot ser molt interessant i que us convido molt a això, a perdre la por a potser això, temes una miqueta més aspres, però per què no posar-los sobre l'escenari, també en un punt catàrtic, no? A vegades també, bé, inclús ja des de l'època grega hi havia la comèdia, també hi havia la tragèdia, aquell punt catàrtic de trobar-nos, de per què no plorar junts sobre segons quins temes, doncs per sortir-ne transformats, no? No tancar la porta als fantasmes, no?, que hi són, sinó afrontar-los junts, i això és també anar al teatre, no?, afrontar junts aquests temes.
I acaba sent alliberador, d'alguna
Exacte.
Manera.
Segur, segur. I mireu, la primera proposta més m'ha sorprès perquè és una proposta d'una companyia molt jove, una companyia que es diu Les Haven, que són un grup de noies que tenen entre 18 i 25 anys. Vaig estar buscant una miqueta d'informació d'elles i deien que Les Haven és un nom que no saben en quin idioma, no recorden en quin idioma ho van treure, però ve de ser unes les bèsties o alguns animals així salvatges, amb algun idioma que ni elles recorden. Es van agafar aquest nom i ens presenten una obra que es diu Iceberg, que parla d'un tema tan complicat i tan bèstia, no?, com és el món del suïcidi juvenil. I trobo que parlar d'aquest tema, a més des de... Bueno, elles que estan dintre d'aquesta edat, estan tan properes, doncs penso que pot ser molt interessant. No, a vegades al món adult fem nostres temes dels joves, que evidentment ens preocupen, no? Però que, clar, que en parlin ells mateixos des del seu punt de vista, ho trobo molt, molt interessant. I elles, doncs, ens submergeixen en aquest pertorbador món, no?, d'un tema que és dur, però que el tenim, perquè es veu que... Vaig llegir que posava que... A veure si us ho vaig... Que cada 11 minuts una persona menor de 20 anys se suïcida al món.
Un menor de 20 anys.
I, ostres, és molt bèstia. Vull dir que, a veure, sí, el món és molt gran, són molts, però bé, és un tema que és interessant parlar-ne, no? I elles ho fan d'una manera, doncs, molt... Bueno, amb un llenguatge molt multidisciplinar, no? Amb dansa, amb text, projeccions audiovisuals, música techno, una miqueta per fer aquesta catarsi del 2025, no? Els grecs ho feien amb les seves tragèdies, doncs elles ho fan amb el llenguatge d'avui en dia. I parlen d'això, de tota aquesta... de per què, dels motius, de què porta també, i evidentment, doncs, acaben... És la punta de l'iceberg, no? El suïcidi, si aprofundim en les aigües, doncs, trobarem, evidentment, les pressions estètiques, el món, no?, el món com la velocitat, bueno, les violències que tenim al nostre voltant i que la gent jove també pateix.
La tirania de les xarxes.
Molts temes que van desgranant, però d'una forma, això, molt directa, molt viva i molt des d'això, des del tu a tu, i penso que pot ser molt interessant. A més, aquesta proposta sorgeix d'una convocatòria que es diu Estrenat al Territori, que ja en van tres edicions, que és una iniciativa que es va crear entre diferents sales privades de teatre de fora de l'àrea metropolitana. Concretament són la Mercantil de Balaguer, el Teatre de l'Aurora d'Igualada, la Planeta de Girona i la Trono de Tarragona, i es van unir per potenciar doncs, la creació fora del que és l'àmbit metropolità i donen ajudes a projectes que, bé, primer s'estrenen fora de Barcelona i perquè després puguin tenir també el seu circuit. I aquesta va ser la... Iceberg va ser la proposta que va encetar aquesta convocatòria, va ser la guanyadora de la primera edició.
He trobat la pàgina web d'aquestes noies, d'aquesta companyia, les Avon, i m'ha agradat molt com expliquen com van començar. Van començar al pati de l'escola fa uns 10 anys. Aquesta és la primera peça teatral de creació pròpia que fan perquè decideixen que han de parlar de les coses que els afecten, del seu món, com tu deies. I bingo, va i guanyen el premi i la poden portar dalt de l'escenari i alguna d'elles, quan els diuen que han guanyat, tenia només 15 anys.
Clar, imagina't.
Molt jovenetes.
Sí, noies que havien començat als 8 anys a fer teatre,
a l'escola. També.
Sí, que a vegades parlem, no?, de que els joves, el poc compromís, és evident que hi ha de tot. I mira aquestes noies que de cop i diuen, a veure, és una obra que és un tema molt difícil i encetar això i la gent costa, vull dir, seria més fàcil fer una comèdia molt més amable, molt més comercial, i elles aposten per això. Vull dir que realment també doncs, trencar una llança a favor d'aquesta gent jove que s'enfronta amb temes complicats i que està superbé i que evidentment els hem de donar suport.
Sí, perquè podien haver optat per un camí més fàcil, més planer, almenys per començar, per arrencar.
I tant.
Van a per totes.
Sí.
Felicitats.
Doncs les teniu al Teatre Tantarantana des de mira l'altre dia, des del 23 d'abril, i seran fins l'11 de maig.
No tuve una infancia fácil. A eso le sumas que me empecé a automedicar con drogas blandas.
Activando alarma.
Porque cuando fa X coses, potser que te desencadenin altres coses. Ui!
Jo vaig demanar anar a l'ingrés perquè pensava que si em quedava a casa, m'anava a morir.
Està prenent molt bitxí.
Bitxí,
forma part de l'espírit.
Bitxí, molt bé.
M'encanta.
I quan el prenc,
algo passa.
És que se me'n va la flapa. Que la nostra filla allà, darrere el vidre, i jo no la vaig conèixer. Això és una cosa que dius, hòstia.
Si el loco va i dice que quiere ingresar, no va a ingresar. Porque el psiquiatra de urgencias considera que está lo suficientemente cuerdo como para darse cuenta de que está loco.
Te prens segons quina medicació i estàs com a l'etargat, eh?
Aquesta és la segona proposta que recomanes, que també tindrem al Tantarantana.
Exacte, just després d'Iceberg vindrà a La Deriva a partir del 14 de maig i fins al dia 25. Que és una altra producció nascuda fora de Barcelona, d'una productora que són gironins, i ja fa molts anys que treballen, estan sempre al voltant de la sala La Planeta, i han produït ja diferents espectacles, i ells s'han especialitzat bastant en fer aquesta mena de teatre verbatim, que és aquest teatre que té un punt de teatre documental, que fan servir entrevistes i directament textos extrets realment de persones que parlen en primera persona de temàtiques diverses, però que no estan pensades a priori, no estan escrites com a dramatúrgia, no? Com un text teatral, sinó que és això, i ho llegeixen directament, i llavors fan unes adaptacions, i doncs s'han fet temes doncs, molt diversos, com un que parlava sobre l'Emili, sobre també el suïcidi també juvenil, que de fet van fer una obra ells mateixos, aquesta productora, que es va poder veure aquí al Vilapensa l'any 23, que es deia No m'oblideu mai. També van parlar aquests...
Amb la penedesenca Daniela Feixes?
No, la Daniela en va fer
una altra.
Sí,
amb ells, no?
Amb ells. Aquesta era del Llàtzer García. I parlen de temàtiques diferents, però això posant directament veu a relats en primera persona sobre diferents temes. En aquest cas, a La Deriva, se centra la temàtica en els ingressos psiquiàtrics, les experiències de diverses persones en un ingrés psiquiàtric. La pròpia persona, la persona, doncs, els acompanyants, els professionals, i ja ho heu vist, sentit també en aquest tall, que hi pot incloure inclús el riure, vull dir, perquè són situacions i està tractat d'una manera que ho fa molt pròxim i en ser directament de primera persona doncs t'arriba d'una forma molt, molt interessant, no? I a més són dos actors només, la Marta Montiel i, perquè no em surt per aquí el nom, i l'Elias Barberà, que interpreten diferents personatges, es caracteritzen molt poquet i fan diferents personatges per mostrar-nos aquestes diverses facetes, cares, experiències positives, negatives, sobre els ingressos psiquiàtrics. Es va estrenar el març del 2024 a La Planeta i ara arriba a Barcelona i està dirigida i la dramatúrgia i la direcció és de la Lara Díez Quintanilla, que us comentava.
Que deies que no para.
Exacte, que ella de fet és psicòloga i també dramaturga i directora i ha posat, ha unit aquests dos mons que tant coneix doncs, en aquesta escriptura d'aquest text.
No ens ha de fer respecte, no?, a anar a veure teatre social, documental, de denúncia.
Sí, fa respecte, però alhora te n'adones que aquestes companyies que treballen amb aquests temes, una mica més punxeguts, no?, tenen moltes eines i tenen maneres de fer-nos-les aproximar d'una forma molt, això també amb projeccions, jugant, perquè la gràcia del teatre és que ens pot transportar, no és la cruesa d'un documental, potser directament amb el personatge que ho està patint, i és molt interessant veure com aquestes companyies troben els camins per fer-nos-ho arribar d'una manera un punt més amable, però per què no poder reflexionar, i segur que tenim experiències, tenim gent propera que ha viscut aquests temes i és el que dèiem abans, de no amagar-los sota la catifa, sinó treure'ls i que els hi toqui l'aire i que poder així també milloraran, no?
La Clara porta dues propostes més. Així, a priori, què tenen en comú?
Doncs mireu, tenen en comú diverses coses. Primer, que són dues dramaturgues, dues creadores i directores amb veu pròpia. A més, duren molt aquestes dues obres.
Ai!
Duren, són llarguetes, dues hores llargues. I
ostres!
Compten amb molts actors dalt de l'escenari, que això sempre fa patxoca. I, a més, parlen de temes molt propis, molt pròxims i molt personals de cadascuna d'elles.
La primera sona així.
Santa Aurora de la Pietat sempre ha estat un poble tranquil i normal, fins que va arribar aquell.
El meu germà m'ha dit que el petit ha sortit una mica així com així.
No sé si en sabré.
De què? No en sabràs?
De ser mare d'en Ramon.
A veure, nosaltres entenem que el nostre fill és diferent, però el nen també té drets.
Sí, això també compro el discurs de la inclusió. Però si el departament vol que tinguem a nens com a segona classe, ha de posar recursos.
Fantàstic Ramon.
Sí, el Fantàstic Ramon és una producció de la Clàudia Sedó, que n'hem parlat diverses vegades, bueno, jo en soc molt fan.
És molt prolífica.
Sí, sí, déu-n'hi-do. I a més ha anat fent el seu caminet, no? Ara dirigeix un espectacle a la Sala Gran, a la Fabià Puigcerver de Lliure. Ha anat fent tot el seu camí amb diferents produccions. De fet, la Fleischer va estrenar Tortugues o la desacceleració de les partícules. Ja havia tingut ella un recorregut a Banyoles amb el seu projecte d'escenaris especials. Després va estar amb una gossa al descampat a la Beckett. Ja va fer també un espectacle Mare de Sucre amb un elenc també divers al Nacional. I ara doncs, ha tingut l'oportunitat d'estrenar la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure. És una obra que porta temps ja treballant-hi perquè no és un procés fàcil. Té, no sé si són 11 actors dalt de l'escenari, alguns amb diversitat funcional, d'altres no, i llavors això és un procés llarg, diguéssim, és un ritme diferent de producció, però que és molt, molt interessant doncs, que també tingui cabuda, i això, evidentment, només ho poden afrontar teatres públics pels mitjans que tenen, o bueno, teatres privats també podrien fer-ho, però és complexa, no? I en aquest cas doncs, ens presenta, dins d'aquest univers de la Clàudia, que és tan especial, és un món, és un poble. Hi ha coses que ens recorden una miqueta a Dogville, però amb molta més sucre, per entendre'ns, però és un poble que de cop hi neix un noi, que es diu Ramon, un nen, que és una persona especial, que de fet està encarnat, no l'encarna cap actor, sinó que és un nino, un titella, que es va fent molt gran, i és com aquests personatges, com els diferents personatges del poble, l'acullen o no. I la gràcia és que els actors que n'hi ha que tenen diversitat funcional són justament aquests actors els que no acullen, els que d'alguna manera no els hi costa més que entri aquest altre personatge.
La diferència,
el diferent. Exacte. I en posar aquestes contradiccions dalt de l'escenari, amb aquell llenguatge tan propi d'ella, doncs és molt interessant. És una obra llarga, o també us recomano que busqueu una miqueta, han fet diferents entrevistes, la Clàudia ha explicat una miqueta tot el procés de l'obra, i realment ens deixa reflexions molt interessants que van més enllà de la pròpia obra i del fet artístic, no? Que d'alguna manera ella fa molts anys que treballa en escenaris especials, fent teatre amb persones amb diversitat funcional, i ella a l'inici, doncs, clar, ho trobava, ella també té formació de psicòloga, i deia, això és terapèutic per ells, no? Vull dir, això els hi va bé amb ells. Però amb els anys, amb el temps, ha vist que això també és terapèutic per la societat, perquè, o sigui, veure persones neurodivergents, persones diverses dalt de l'escenari, no és més que un reflex de la pròpia societat, i a part que els hi devem, perquè són gent que hi són, i que també han de tenir el seu espai en els escenaris i en el món en general, i molts cops els invisibilitzem, no? I ella també fa la reflexió de dir, moltes vegades, no, aquestes persones les veiem des de la normativitat com l'heroi o com el monstre, no? Els hi posem, doncs, quasi que són àngels. Els hi posem una càrrega d'autosuperació. Els mirem i diem, oita, què està fent, oita, aquest pobre noi dalt de l'escenari. Quina... I dius, no, o sigui, traiem aquesta mirada tan complaent, no? I diem, bueno, aquestes persones tenen també, segurament no tots els seus alumnes tenen les capacitats d'estar al Teatre Lliure fent una obra, com no tots els meus alumnes normatius d'un taller de teatre X, no tots acabaran dalt d'un escenari, no? Però els que tenen aptituds, els que els agrada, els que poden, per què no donar-los aquest espai? I això què demana? Doncs demana més temps, demana un altre tipus de producció, necessiten unes altres, bueno, això, un altre ritme, potser més ajudes, però que acaben poguent fent un espectacle i penso que és molt interessant totes aquestes reflexions que ens planteja i també com la nostra mirada, no?, dintre del món normatiu de dir, no, que molts cops fem, goita, que bé, i ens sortim com més cofois del teatre, de goita, que hem vist aquests pobres nois que s'autosuperen, no? I dius, bueno, traiem-nos aquesta. Vull dir, ells estan interpretant, són actors que fan un personatge, i que tampoc no l'obra va, no parla l'obra sobre la diversitat. No, una persona com cadira de rodes no és, el seu personatge no és algú com cadira de rodes, és moltes més coses, no? És el que diem a vegades, no?, d'aquesta com reflectim, doncs allò, l'amic gay, que tot el seu arc de personatge és que és gay, no? Potser juga a futbol i potser és una mala persona, que també n'hi ha de males persones,
potser
no?
Potser és l'assassí.
Exacte. I sortir una miqueta d'això, no? I ella diu, per què no pugui acabar veient, doncs, un Hamlet interpretat per un actor amb cadira de rodes, tot i que el text, evidentment, no diu que va amb cadira de rodes, no?
Tot arribarà.
Totes aquestes reflexions són, trobo, molt, molt interessants.
I l'altra, la segona dramaturga, és la Victòria Spunsberg.
Exacte, que la Victòria ja fa temps que fa anys que ja treballa, ens ha proposat diferents històries, però en aquests darrers anys l'hem sentida una miqueta més perquè ha tingut a tocar la tecla, no?, en un parell d'ocasions, i ara, doncs, en tocar aquestes tecles, ara se li ha obert també les portes de la Sala Gran del Nacional, que no és fàcil, això, i també té un repartiment potentíssim. I estaran a la Sala Gran des d'aquesta setmana, de fet, havien d'estrenar aquesta setmana, però es va posar malalt un actor, estrenant la setmana que ve, amb una història que és molt personal. Ella, de fet, la seva família és originària de Buenos Aires, ella va néixer allà, i parla d'una família, durant 100 anys d'història, el periple d'una família que s'ha de moure 3 vegades al llarg d'aquests 100 anys, i com s'adapten, com mantenen certes arrels, i a més amb un repartiment excepcional que està liderat per la Clara Segura. Vull dir que realment serà una proposta també potent, 2 hores i 3 quarts de teatre, però que segurament no ens deixarà indiferent. A més, la Victòria té una forma de viure el teatre molt interessant, també, que combina moments més onírics amb realitat pura i dura, i en aquest sentit és molt interessant. I parla d'una cosa que li és molt propera, i això segur que es transmet d'una forma especial.
I tenim un altre duet de propostes diferents.
Sí, per si, a part d'anar al teatre, també voleu veure el teatre des d'un altre punt de vista. He vist que hi ha una proposta per famílies, el Teatre Nacional, que es diu Descobrim el TNC, heu de mirar perquè no són tots els diumenges, però hi ha una activitat que dura unes 2 hores i quart i que són els diumenges al matí, i per famílies amb canalla entre 6 i 12 anys us permeten endinsar-vos a entrar dins del teatre i una miqueta fer tot un recorregut d'entendre com és fer una producció teatral des de zero, i a partir d'aquesta excusa, doncs, vas visitant els diferents espais del teatre. Està pensat tant per grans com per petits, per veure aquesta part de darrere que moltes vegades no veiem i que sempre és interessant.
Les bambalines.
Exacte,
que tenen, no?, aquesta atracció.
I a més, el Nacional que tenen, clar, de vestuari, d'escenografies, d'atrezzo, és una meravella allò, i poder veure tot el, això, els amagatalls, és molt interessant.
I l'altra proposta per descobrir els teatres?
Una miqueta per més grans és els dilluns d'arxiu al Teatre Lliure. Podeu endinsar-vos en l'Arxiu del Lliure, que evidentment hi ha moltíssimes, és pura història del teatre català. Hi ha diferents, els dilluns podeu anar allà simplement a visitar, a xafardejar, inclús podeu anar-los a ajudar a catalogar o inclús a donar dades si teniu informació. I llavors hi ha alguns dilluns que fan coses concretes. Per exemple, hi ha un taller de reaprofitament de material patrimonial. Hi ha un altre dia que parlen sobre l'espectador, una trobada amb el públic i parlar dels espectadors professionals també, i un altre dia que fan que parlen de la història del lliure a través de la taquilla. Ja n'han fet d'altres amb diferents professionals del món del teatre que a vegades normalment no estan a primera línia, tot i que estan, perquè un taquiller està a primeríssima línia, però veure el teatre des d'aquestes altres mirades.
I baratíssim, per 2 euros.
Per 2 euros, què més voleu? Aneu allà, a la plaça Margarida Xirgo, que és una meravella, i xafardegeu l'Arxiu del Lliure.
I la Clara Cols, que generosa de ment, ens porta un bonus track per acabar.
Sí, sí, aquí vinga, de pressa i corrents d'última hora. Ens va sortir una notícia fa la setmana passada, crec que va ser, o l'altra, que el Club Capitol, aquest teatre de la Rambla de Barcelona, que segurament coneixeu perquè és on el Pepe Rubianes va estar tants i tants anys fent el seu increïble monòleg, es va tancar ja fa uns anys, i es veu que es reobrirà a partir del 2027. L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a l'ha comprat i ara obrirà un concurs públic per veure qui ho gestiona, però una miqueta serà recuperar aquest espai emblemàtic del panorama teatral de la ciutat.
Per tant, serà municipal a partir d'ara.
Sí, hi ha unes fórmules, hi ha diferents espais. L'Antic també va passar, el Teatre Tantarantana també, hi ha unes fórmules que són més fàbriques de creació, que tenen ajuda pública, bueno, sí, van per uns altres corrents a nivell de subvencions, però sí.
Això sumarà unes quantes butaques.
I tant, és i tant, gran. Sí, perquè són dues sales. A més, m'ha fet gràcia, jo no ho sabia, es va inaugurar com a cinema l'any 1926 i es coneixia com Can Pistoles, perquè es veu que hi programaven bàsicament westerns. Vull dir que també és un espai que allà hi ha molta història.
I un festival?
El Sismògraf, que per aquestes dates sempre a la Garrotxa, si us voleu escapar. El Sismògraf, a més, és un festival molt especial, que pel mateix títol ja ho diu, que ells capten el moviment de la Terra, els moviments especials, hi ha molta dansa, hi ha moltes escenes híbrides, i crec que a partir del 24 al 27 d'abril, crec que allarguen una mica més, fins al 30, teniu propostes a la Garrotxa per veure el que s'està coent dels nous llenguatges.
Entre volcans.
Exacte, què més voleu?
Fantàstic.
Home, allà passen coses, allà vibre, es mou vibre. La terra, és el lloc ideal.
Clara Cols, gràcies per acompanyar-nos al cap de setmana.
Que vagi molt bé.